Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El tramvia de Barcelona ja funciona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer a l'Avinguda Diagonal. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Des de les 5 d'aquest matí, la línia T4 disposa de 3 noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer, i passa de donar servei de Verdaguer a Estació de Sant Adrià. Els usuaris han mostrat força satisfacció en les primeres hores de servei del nou tram.
D'altra banda, nou diumenge amb incidències a Rodalies. Els trens no han circulat aquest matí durant 3 hores entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, al Baix Penedès, per una avaria a les instal·lacions, malgrat que ja ho fan des d'un quart d'una, quan s'han pogut resoldre.
Demà dilluns es restableix el servei ferroviari a la línia R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, suspès per les obres d'adif al corredor mediterrani des del mes d'abril.
12 dies després de la Dana, que s'ha llevat més de 200 víctimes, la indignació per la gestió del govern valencià ha omplert carrers exigint responsabilitats polítiques.
Ahir a la tarda, 130.000 persones, segons la delegació del govern, van col·lapsar València al crit de Mazón Dimisión. I centenars de persones també es van concentrar a Elx i a Alacant.
Quan no fa ni dues setmanes que hem superat aquesta dana absolutament tràgica, les previsions indiquen que aquesta pròxima setmana una nova dana podria afectar de nou la península i especialment les mateixes zones, ja castigades fa pocs dies.
Ara, però, busquem la previsió del temps per a les properes hores d'aquest diumenge. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Aquest matí l'hem tingut ple de boires a l'altiplà central, també a l'interior de Catalunya i a les terres de Ponent, fins i tot a la plana de Vic. Una boira que ha anat desapareixent ja cap al migdia a bastants punts del territori. Què esperarem per aquesta tarda? Doncs molt de sol a tota Catalunya i únicament amb alguns núvols alts i prims a les terres de Ponent i també a les terres de l'Ebre. Molta tranquil·litat i unes temperatures que seran fins i tot càlides o bastant càlides a la costa, màximes que superaran els 20 graus a la mateixa àrea metropolitana de Barcelona. Demà, doncs, tornarem a tenir boires a primeres hores del matí i a la tarda altre cop amb molt de sol. Una situació ara molt tranquil·la, però no ens hem d'en refiar perquè a meitats de setmana venen canvis i segurament una dana tornarà a afectar casa nostra.
N'estarem pendents en esports, en futbol, Girona i Barça juguen avui.
Els de Michel visiten Getafe a partir de 6:45 de la tarda, mentre que els blaugrana juguen al camp de la Real Societat a les 9 del vespre.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. El tramvia de Barcelona ja funciona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer, a l'avinguda Diagonal. Des de les 5 d'aquest matí, la línia T4 disposa de 3 noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer, i passa a donar servei de Verdaguer a Estació de Sant Adrià.
La posada en marxa d'aquest servei posa punt i final a 2 anys d'obres i una inversió superior a 100 milions d'euros. Es preveu que doni servei a 24.000 usuaris i tregui al voltant de 2.000 cotxes d'aquest tram de la Diagonal. La sensació dels primers usuaris ha sigut de curiositat primer i satisfacció després. El tram funciona sense incidències ni retards en aquest primer dia de servei i els passatgers fan el trajecte entre Verdaguer i Glòries en menys de 10 minuts.
La presidenta del grup de Barcelona en Comú, l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, s'ha acostat a la nova infraestructura a l'estació de Verdaguer i ha reclamat des d'allà a l'alcalde Jaume Collboni accelerar la connexió del tramvia fins a Francesc Macià i que el projecte es desvinculi dels pressupostos.
De Barcelona en Comú, com no pot ser d'una altra manera, després de tota la feina que hem fet perquè això sigui realitat, per tenir aquestes 3 parades, volem que això s'acceleri. I, per tant, que el tramvia, de forma ja completa, arribi a Francesc Macià el més aviat possible. I per això el que li demanem a l'alcalde Collboni és que ho deslligui dels pressupostos. Hi ha un compromís, hi ha una majoria política suficient per tirar endavant el tramvia fins a Francesc Macià. Doncs que això es deslligui dels pressupostos. Sempre tindran el nostre suport en qualsevol proposta de modificació de crèdit no pressupostària i, per tant, tant si hi ha o no pressupost el 2025, ha d'haver-hi tramvia el 2027.
El nou servei s'ha estrenat avui sense cap acte previ i sense viatge inaugural. Ambdues coses estaven previstes ahir dissabte, que era quan s'havia de posar en marxa. Però una vaga dels treballadors del tram va fer que es decidís suspendre'ls i que hagi arrencat avui amb normalitat. Janet Sanz ha criticat aquesta decisió.
Crec que era necessari poder celebrar que una infraestructura que ens ha costat tant de temps, doncs la tenim per fi, no? I per tant, jo crec que és un error que el govern municipal no hagi fet aquesta inauguració com pertoca per poder celebrar la necessitat de tenir aquesta infraestructura, de tenir transport públic, que el tramvia per fi ja corri per aquest tram de la Diagonal, no? Per tant, jo crec que sí que és un error i, bueno, no entenc una mica per què ho han fet, no?
Sanz ha remarcat que el govern municipal també ha d'atendre les demandes dels treballadors de tram que volen donar un bon servei a la ciutadania.
Seguim parlant de mobilitat. Nou diumenge amb incidències a Rodalies. Els trens no han circulat aquest matí durant 3 hores entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, al Baix Penedès, per una avaria a les instal·lacions, malgrat que ara ja ho fan des d'un quart d'una concretament, quan s'ha pogut resoldre l'avaria.
La incidència s'ha produït pels voltants de 9:45 del matí a l'estació de Sant Vicenç dels Calders i ha deixat sense servei les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. S'ha hagut d'habilitar un servei alternatiu per carretera amb autobusos per cobrir el tram Sant Vicenç-Cunit-Tarragona. Tot i estar ja circulant, els horaris habituals s'aniran recuperant progressivament i es donen encara retards importants a les línies. A primera hora del matí, una altra incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric ha obligat a interrompre durant diverses hores la circulació entre Marçà-Falset i Reus. S'ha pogut solucionar a 11:15 del matí.
I d'altra banda, demà dilluns es restableix el servei ferroviari a la línia R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, suspès per les obres d'ADIF al corredor mediterrani des del mes d'abril.
La normalitat, però, només torna els dies feiners perquè els caps de setmana fins l'1 de desembre les interrupcions es mantindran. És per això que Renfe oferirà com a alternativa 198 circulacions d'autobusos que connectaran les estacions de Sant Vicenç de Calders, el Vendrell, l'Arbós, els Monjos i Vilafranca. Les obres realitzades per dotar les vies d'ample estàndard han coincidit durant gairebé un mes i mig amb el tall ferroviari entre Sant Vicenç i 5 línies de Tarragona per les obres al túnel de Roda de Berà, una circumstància que ha complicat encara més la mobilitat des del Baix Penedès.
D'altra banda, el veïnat de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, continua esperant una solució a les avaries que pateix l'ascensor de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat que dona accés a l'andana en sentit Barcelona.
El manteniment d'aquest aparell és responsabilitat actualment de l'Ajuntament, a l'espera que el consistori signi un conveni per traslladar la competència a FGC, com ja fa amb l'ascensor de l'andana en sentit Vallès. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
Les avaries repetides i habituals en l'ascensor, responsabilitat de l'Ajuntament, generen un gran malestar entre el veïnat. Ho ha explicat a Cugat Mèdia la vicepresidenta de l'Associació de Veïns i Propietaris de la Floresta, Blanca Font.
La gent, les persones grans a la Floresta en tenim moltes i són les que surten a comprar cada dia i necessiten l'ascensor. Perquè, clar, encara que portes dos bossetes i sobretot, clar, puges i et quedes així. Hoy funciona l'ascensor, demà ja no funciona. Què ha passat? Doncs ha passat que no ens fan ni punyetero caso. Això és la cosa. I cada dia la gent està més indignada.
L'ascensor es va instal·lar a finals de 2017 després d'anys de reivindicacions veïnals. Ferrocarrils, però, no sempre va estar d'acord amb la instal·lació de la infraestructura perquè considerava que l'andana ja era accessible gràcies a la seva entrada a peu pla des de la plaça de Miquel Ros. Finalment va accedir a fer les obres després d'analitzar les particularitats de l'entorn. Es va acordar aleshores que els treballs anirien a càrrec de Ferrocarrils i la conservació quedaria en mans de l'Ajuntament.
Ahir a la tarda, 130.000 persones, segons la delegació del govern, van col·lapsar a València al crit de Mazón Dimisión en una concentració convocada per 65 entitats i 83 adherides.
12 dies després de la dana, que s'ha llevat més de 200 víctimes, la indignació per la gestió del govern valencià ha omplert els carrers exigint responsabilitats polítiques. Centenars de persones també es van concentrar a Elx i a Alacant. Sara Torremocha.
L'endemà de la tragèdia, el 30 d'octubre, es va començar a gestar una manifestació que ahir va col·lapsar València, superar les previsions d'assistència al crit de Mazón Dimisión. Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, és coportaveu de la comissió organitzadora.
Tantíssima com per a col·lapsar el centre de València, crec que ningú ho esperava. Trobem molt perillós deixar aquest espai lliure a l'extrema dreta, no? Per a nosaltres era importantíssim que aquest espai fora la veu de les persones afectades i, de fet, ahir la pancarta la duien persones damnificades.
En un missatge a X, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana va intentar desacreditar la manifestació, assegurant que estava polititzada per entitats catalanistes dels Països Catalans.
Jo crec que el Partit Popular ahir s'haverà pogut callar. Era el millor que haverà pogut fer i respectar. Perquè ens tracta com idiotes. Com no va haver en un centre d'emergències cobertura? Aleshores, per a què aprofita el centre d'emergències? Que haveren escoltat? És que no escolten, és que estan desconnectats absolutament de la realitat i del teixit social.
Oliver ha denunciat que l'extrema dreta va voler boicotejar la manifestació i ha lamentat que l'alcaldessa de València, desapareguda segura en aquesta gestió, hagi volgut criminalitzar pels aldarulls aïllats una protesta democràtica i pacífica.
Tot i les demandes de la ciutadania i d'altres partits polítics, la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha descartat dimissions del govern valencià.
Nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado.
Hi ha diverses organitzacions que s'estan esforçant per continuar enviant voluntaris a netejar carrers i equipaments als pobles afectats per la Dana. Insisteixen que la feina és molt més eficaç així que en les iniciatives individuals.
De fet, necessiten més recursos econòmics que no pas personals, ja que tenen llista d'espera. N'hem parlat amb en David Silvestre, una de les persones que hi ha al darrere del voluntarisdana.cat i que aquest cap de setmana ha treballat per treure fang a una de les escoles de Sedaví.
Ens hem organitzat per tal que hi ha una sèrie d'encarregats que són els que gestionen tot el tema de on cal enviar gent, comunicar-se amb les entitats i autoritats locals, etc. I així, simplement, els equips, diguéssim, sobre el terreny, els diuen, val, doncs cal anar allà i tenim aquesta feina. I així ens assegurem que a cada lloc on anem ens necessiten, ens esperen i som útils. Nosaltres l'objectiu era anar enviant convois fins que es pugui. Tenim més de 7.000 voluntaris apuntats. No, crec que a l'última actualització eren més de 8.000 voluntaris apuntats esperant a ajudar. I no els podem baixar tots perquè a nivell logístic és una barbaritat la feina que porta baixar tanta gent. I a part el cost també és molt alt. Perquè un dels nostres principis era baixar tothom de manera autoorganitzada i sobretot autoabastida. És a dir, tots els voluntaris que baixem nosaltres ja els baixem doncs, amb el màxim de botes possibles, amb el màxim d'eines, amb tot el menjar, etc, etc, sobretot per no haver-ho de demanar als valencians aquí, que ja prou feina tenen. El problema és que, com que va baixa gent en massa de manera individual, hi ha un problema de descoordinació bastant important que, sobretot, genera costos a la zona zero, perquè és el que dius, no? Hi ha col·lapses, hi ha repartiment de material potser que no toca o no en toca i, per tant, hi ha moviments que no acaben sent útils o que acaben sent ineficient. Tens un munt de cotxes i camions pol·lulant, oferim menjar, quan menjar n'hi ha de sobres, nosaltres estem gestionant, no?, el magatzem poliesportiu de Sedaví i allà no paren d'arribar trailers amb material i llavors acaba generant sobrecost.
En aquest període de retorn progressiu a una normalitat que serà quasi impossible trobar, aquest dilluns reobriran les escoles que no van quedar afectades per la Dana o les que ja han pogut rehabilitar els seus espais. En total, obrirà el 70% de les escoles i instituts, un total de 48.
Pel que fa a les universitats, estan impartint classes en línia i seguirà així fins al 9 de desembre, quan s'avaluarà la possibilitat de seguir un model híbrid a mitges entre presencial i a distància. L'objectiu és evitar desplaçaments per carretera mentre treballin els equips d'emergència.
D'altra banda, mentrestant, els escolars catalans se solidaritzen amb els nens i nenes valencians i estan recollint material escolar perquè puguin reprendre les classes. És el cas de l'Escala. Ens ho explica des de Canal 10 Empordà, Abel Font.
La comunitat educativa s'afegeix a l'onada de solidaritat amb els damnificats pels efectes de la Dana al País Valencià. Aquesta setmana, a través del grup de treball de directors d'escoles de l'Alt Empordà, s'ha articulat una campanya de recollida de material escolar, jocs de taula i educatius i contes. En el cas de l'Escala, tots els centres s'hi han sumat, des de l'Escola Bressol Vallmanetes a l'Institut El Padró, passant per les dues escoles de primària.
I el que fem cada centre és, hem fet difusió entre les nostres famílies i és recollir el que ells ens bonament ens poden aportar. Si te fixes, hi ha jocs, puzzles, tenim contes i material fungible, com poden ser llibretes, bolis, tisores, i a part, com que tenim una sèrie de mobiliari com a escola que no utilitzem, els hi farem arribar.
La campanya s'ha comunicat a totes les famílies amb infants en edat escolar. El que es recull a cada centre es concentra després a Vilamalla, des d'on es farà arribar al País Valencià.
Quan no fa ni dues setmanes que hem superat una dana absolutament tràgica, especialment al País Valencià, i amb afectacions a diversos punts de Catalunya, les previsions indiquen que aquesta pròxima setmana una nova dana podria afectar de nou la península i especialment les mateixes zones ja castigades fa pocs dies. Ens ho explica amb tots els detalls el meteoròleg Sergi Càrceles. Sembla que no podem escoltar el company Sergi Càrceles. Després del desastre viscut a València i davant les previsions que aquests episodis puguin tornar a donar, són diversos els municipis preocupats per la possibilitat de poder patir inundacions. Tot fa pensar que el canvi climàtic obligarà a actualitzar models de risc per pluges.
Després de veure els efectes de la passada dana, els experts alerten que els períodes de retorn s'haurien d'augmentar per declarar inundables aquelles zones que històricament en alguna ocasió s'han vist afectades per algun episodi de desbordament. Al final es tractaria de reduir els riscos a la població. Els companys de Canal Terres de l'Ebre n'han parlat amb el geòleg Álvaro Arrasa i amb el Rafael Prades, responsable de Protecció Civil a les Terres de l'Ebre. Dani Camacho.
Els efectes de la dana han estat devastadors a València, unes pluges que cada cop se veuen més intensificades a causa del canvi climàtic. A les Terres de l'Ebre s'han registrat xifres de precipitació properes als 500 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per això els experts alerten que s'han de revisar plans i llindars, ja que cada cop el risc augmenta més.
L'escalfament global i el canvi climàtic són un fet, no? I este fet, doncs, haurem de començar a canviar tots els mapes de previsió que teníem fets, vull dir, perquè a la zona de la perifèria de València, les pluges màximes estimades que tenien per a períodes de retorn de 500 anys eren de 300. Avui estem parlant ja de 500, és a dir, no d'un període de retorn de 500, sinó que monarem a lo millor a un període de retorn de 1.000.
Des de Protecció Civil asseguren que cada cop els episodis de pluges són més recurrents i que s'hauria de fer una revisió de plans d'emergència per adaptar els nivells de risc.
Si fins ara nosaltres teníem establertes unes certes afectacions per pluges, el que estem veient i m'ho estem adonant és que els episodis cada vegada són més intensos, pel que hem de fer una revisió d'aquestes quantitats d'aigua i de les afectacions d'aquestes quantitats d'aigua per adequar-les a la realitat present. Fins ara estàvem parlant d'uns llindars i d'unes intensitats que s'han vist desbordats i, per tant, caldrà ajustar els nivells per a també afinar més amb els avisos i poder donar una informació més valuosa als municipis per a que tinguin més capacitat d'autoprotecció.
La Generalitat ja ha anunciat esta setmana que revisarà el protocol d'actuació en casos d'emergència i que actualitzarà els mapes de risc de zones inundables.
Obrim plana de successos, als Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte una dona de 46 anys per la seva presumpta vinculació amb la mort d'una menor d'edat a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell.
La policia catalana ha explicat en un missatge X que se sospita que la víctima és la filla de la detinguda que havia desaparegut divendres amb la sospitosa. Divendres es va activar un dispositiu de recerca de la dona i la seva filla menor després de rebre una denúncia a la comissaria de la Seu d'Urgell per la desaparició d'ambdues. Aquest dissabte al matí s'ha localitzat a Coll de Nargó la dona i uns minuts més tard una menor finada que està pendent d'identificar que podria correspondre amb la seva filla.
Els equips d'emergències continuen la recerca aquest diumenge de l'home desaparegut al mar davant la costa de Platja d'Aro, al Baix Empordà.
L'avís de la incidència es va rebre poc abans de les 9 del vespre de divendres, quan l'afectat d'entre 35 i 40 anys hauria entrat a l'aigua a la Platja Gran per rescatar el seu gos i va tenir dificultats per poder sortir-ne. L'home es trobava a prop de la desembocadura del Ridaura i quan van arribar efectius dels bombers només van poder rescatar el gos, que es trobava en bon estat. La policia local va confirmar que també hi havia l'home a l'aigua i es va iniciar el dispositiu de recerca que es va dur a terme des de divendres i durant la jornada d'ahir.
El dispositiu d'aquest diumenge es manté per terra, mar i aire, amb 7 dotacions dels bombers, helicòpter i unitats subaquàtiques i de muntanya.
Els Mossos d'Esquadra també estan a la zona amb la unitat aquàtica a banda de salvament marítim i la Guàrdia Civil.
Les 2:19, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Vilafranca, obtenir el permís de conduir a Catalunya és una tasca força complicada des de la pandèmia.
I és que, depenent de l'autoescola, el temps d'espera per examinar-se de les pràctiques a Vilafranca del Penedès, per exemple, pot anar entre 3 i 8 mesos, cosa que fa que hi hagi alumnes que van a altres comunitats autònomes a examinar-se. Des de Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
El principal motiu d'aquest retard és la falta de personal a la DGT, un problema que fa anys que dura, que la pandèmia va agreujar i que encara no s'ha solucionat. Sílvia Merchant és sòcia de l'autoescola Enxaneta RAC de Vilafranca.
Continuem amb aquesta dinàmica de manca de funcionariat i a sobre ara ens trobem amb un hàndicap addicional, que és que s'estan reduint les citacions d'examen de 3 exàmens cada mes a 2 exàmens cada mes. I què passa? El 33% dels nostres alumnes que estan esperant no el podem presentar, perquè ara només podem presentar 2 exàmens al mes, no? L'agenda és la mateixa, el dia té 24 hores, i a més, és un fet matemàtic, perquè estan fent exàmens teòrics addicionals. Els nanos aproven la teòrica, ja la llista d'espera s'incrementa perquè exàmens addicionals, aquí a Vilafranca, per exemple, no n'hi ha, s'acostumen a fer a Barcelona, a Sabadell. Per tant, el TAP és més gran.
Des de les autoescoles expliquen que el principal problema és a Catalunya, perquè el cost de vida aquí és més elevat i els funcionaris, que sovint són d'altres parts de l'Estat, no volen viure al territori i marxen a la mínima que poden.
En cultura, Catalunya viu un nou diumenge casteller amb diades en diversos municipis. És el cas de la capital del Bages, que acull des de 1:15 la Diada dels Tirallongues de Manresa.
I actua la colla anfitriona, acompanyada pels castellers de Berga i els castellers de Sant Pedor a la plaça de Neus Català.
Una hora abans, des de 11:15, Granollers acull la Diada dels Xics de Granollers, la colla de la ciutat.
Acompanyen la colla de casa els castellers de Mollet i els Minyons de Terrassa en una diada castellera que té lloc a la plaça de la Porxada.
Amb dues les podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Però no són les úniques diades d'aquest migdia. A Sant Cugat del Vallès està celebrant la Diada dels Gausacs.
Des del punt de les 12:00, la plaça Octavià del municipi del Vallès Occidental acull una diada en la qual, a més dels locals, hi participen els castellers d'Esplugues i la colla jove de Barcelona. Allà, seguint en directe la diada, hi tenim el company de Cugat Media, el Sergio Morales. Sergio, bon dia.
Hola, bon dia. Una diada que malauradament ha acabat suspesa i que deixa un final de temporada amb un regust agre pels castellers de Sant Cugat. Els Gausacs havien carregat a la primera ronda el 2-8 en folre, però quan començaven a descarregar-lo han caigut. Arran d'això, hi ha hagut diversos ferits i dos infants dels Camises Verdes i un integrant de la colla jove de Barcelona han hagut de ser traslladats a l'hospital. La trobada castellera ha quedat aturada durant 1:30 i finalment s'ha acabat suspenent. Els castellers d'aquí, de la ciutat de Sant Cugat, arribaven a la diada amb optimisme i el convenciment de fer una bona actuació. Els grans objectius eren el 7-8 i el Pilar de 6. Ara acaba la temporada, toca descansar físicament i mental i pensar ja en el proper curs casteller.
Moltíssimes gràcies, Sergio. D'altra banda, Més Cultura Lluerni ha il·luminat Olot amb una trentena d'instal·lacions. La ciutat ha rebut visitants d'arreu del territori català en una nova edició del Festival del Foc i de la Llum, sobretot durant el vespre i la nit d'ahir dissabte.
El director artístic de Lluernia, Xevi Bayona, destaca la gran ajuda que rep el festival i la bona rebuda que té. Des d'Olot FM, Guillem Guardiola.
Lluernia continua brillant amb força. El Festival del Foc i de la Llum, que ja fa més d'una dècada que il·lumina la ciutat durant dues intenses nits, ha tornat a omplir Olot de visitants, atrets per les gairebé 30 instal·lacions que han configurat el Lluernia aquest any. Una de les més emotives s'ha ubicat al cràter del volcà Montsacopa. El director artístic del festival, Xevi Bayona, s'ha inspirat en el fotògraf Pep Sau per crear un pont de lava en homenatge a la seva figura.
De fet, el que intentem és, amb el que tenim, fer el màxim. El que sí que tenim, doncs, moltíssima participació, moltíssims visitants.
El Festival Lluerni ha posat punt final aquest dissabte a una nova edició amb l'espectacle de Cloenda 21 abans de Crist, que va representar la caiguda de l'imperi dels faraons a càrrec de la companyia Pim Pam Pum Foc.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. Girona i Barça juguen avui.
Els de Michel visiten el Getafe a partir de 2:15 de la tarda. Des de Girona FM, Pau Villafañé.
El Girona encara avui al partit a Getafe amb ganes d'aconseguir una victòria que permeti agafar una mica d'aire abans de l'aturada de seleccions. Un Girona que estava pendent de si podria recuperar a Sigankov o John Solís, però al final cap dels dos no va entrar a la convocatòria per no arriscar més del compte en el procés de recuperació, i els quals caldrà sumar-hi la baixa del central txec Krejci, després que ahir el club anunciés que té una lesió al soli. Mitchell, que preveu un partit molt físic per l'estil de joc del Getafe i sobre si arribava en un moment complicat per l'equip, responia això.
És el que toca. I hem d'anar preparats. Per això les he demanat als jugadors mentalitat en els duels, en la segona pilota, ser capaços de pressionar a dalt i que quan ells miren cap endavant sigui més difícil arribar al joc que ells vol.
El tècnic espera que mica en mica l'equip recuperi la seva millor versió, tot i que reconeix que necessitaria descans per recuperar els jugadors lesionats i que és una situació complicada pel fet de jugar cada 3 dies. El partit, avui a partir de 6:45 de la tarda al Coliseum de Getafe.
Mentre que els blaugrana juguen al camp de la Real Sociedad a les 9 del vespre buscant mantenir l'avantatge de punts amb el Madrid, que va golejar ahir a l'Osasuna.
A la Lliga Femenina, el Llevant Badalona cau davant el Real Madrid.
Després d'anar gran part del partit per davant al marcador, el Llevant va veure com les blanques remuntaven en els darrers 15 minuts per acabar perdent per 1-3.
Mentre que el Barça es va imposar per 0-3 al camp de l'Atlètic de Madrid i segueix líder amb 5 punts de marge sobre el segon classificat, el mateix Madrid.
Avui és el torn de l'Espanyol, que després del seu particular Tourmalet rep el Granada, equip que té 3 punts més a les 6 de la tarda.
En bàsquet, el Baxi Manresa va guanyar el Granada i es manté invicte a casa.
Els del Bages encadenen 2 victòries, la darrera ahir dissabte per 93-86 davant el Granada, mentre que el Joventut va acabar perdent a casa davant l'Unicaja de Màlaga per 75-79.
Avui és el torn pels altres 3 equips catalans de la categoria. El Bàsquet Girona està rebent el Bilbao des de 2:15 del migdia, ja al darrer quart. De moment, Bàsquet Girona 68, Bilbao Bàsquet 73. A la tarda, a partir de les 5, el Lleida jugarà a la pista del Baskonia, mentre que el Barça tancarà la jornada a 6:45 visitant el Breogán. En hoquei patins, el Manlleu colpeja primer a la Champions.
En el partit d'anada de la ronda de classificació per a la fase de grups, que es va jugar la passada tarda, les usonenques es van imposar per 2-0 al Matera italià. La tornada es jugarà a terres italianes d'aquí a una setmana. A la fase de grups de la màxima competició continental ja esperen el Palau i el Vilassar.
Això és tot, fins aquí aquest notici de xarxa.
Ona Malgrat, 107.4. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, from you, California blue, California blue, dreaming all alone, nothing else to do, California blue, every day I pray. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to you. California blue,
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Arrenquem repassant les principals notícies de la jornada. El tramvia de Barcelona ja funciona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer a l'avinguda Diagonal. Adrià Duc, bon dia.
Bon dia, Adrià. Des de les 5 d'aquest matí, la línia T4 disposa de 3 noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer, i passa a donar servei de Verdaguer a Estació de Sant Adrià. Els usuaris han mostrat satisfacció en les primeres hores de servei del nou tram.
I nou diumenge amb incidències a Rodalies. Els trens no han circulat aquest matí durant 3 hores entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, al Baix Penedès, per una avaria a les instal·lacions, malgrat que ho fan des d'un quart d'una quan s'ha pogut resoldre.
Demà dilluns es restableix el servei ferroviari a la línia R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, suspès per les obres d'Adif al corredor mediterrani des del mes d'abril.
12 dies després de la dana que s'ha llevat més de 200 víctimes, la indignació per la gestió del govern valencià ha omplert els carrers exigint responsabilitats polítiques.
Ahir a la tarda, 130.000 persones, segons la delegació del govern, van col·lapsar Valencià a crit de mazón dimisión. I centenars de persones també es van concentrar a Elx i a Alacant.
Quan no fa ni 2 setmanes que hem superat aquesta dana absolutament tràgica, les previsions indiquen que aquesta pròxima setmana una nova dana podria afectar de nou la península i especialment les mateixes zones ja castigades fa pocs dies.
Ara, però, busquem la previsió del temps per a les properes hores d'aquest diumenge. Sergi Càrceles, bon dia.
Hola, com estem? Aquest matí l'hem tingut ple de boires a l'altiplà central, també a l'interior de Catalunya i a les terres de Ponent, fins i tot a la plana de Vic. Una boira que ha anat desapareixent ja cap al migdia a bastants punts del territori. Què esperarem per aquesta tarda? Doncs molt de sol a tota Catalunya i únicament amb alguns núvols alts i prims a les terres de Ponent i també a les terres de l'Ebre. Molta tranquil·litat i unes temperatures que seran fins i tot càlides o bastant càlides a la costa, màxima que superaran els 20 graus a la mateixa àrea metropolitana de Barcelona. Demà, doncs, tornarem a tenir boires a primeres hores del matí i a la tarda altre cop amb molt de sol. Una situació ara molt tranquil·la, però no ens hem d'enrefiar perquè a meitats de setmana venen canvis i segurament una dana tornarà a afectar casa nostra.
N'estarem ben pendents en esports, en futbol. Girona i Barça juguen avui.
Els de Michel visiten el Getafe a partir de 6:45 de la tarda, mentre que els blaugranats juguen al camp de la Reial Societat a les 9 del vespre.
La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. El tramvia de Barcelona ja funciona entre la plaça de les Glòries i el carrer Verdaguer, a l'avinguda Diagonal. Des de les 5 d'aquest matí, la línia T4 disposa de 3 noves parades, Monumental, Sicília i Verdaguer, i passa a donar servei de Verdaguer a Estació de Sant Adrià.
La posada en marxa d'aquest servei posa punt i final a 2 anys d'obres i una inversió superior a 100 milions d'euros. Es preveu que doni servei a 24.000 usuaris i tregui al voltant de 2.000 cotxes d'aquest tram de la Diagonal. Les sensacions dels primers usuaris han sigut de curiositat primer i satisfacció després. El tram funciona sense incidències ni retards en aquest primer dia de servei i els passatgers fan el trajecte entre Verdaguer i Glòries en menys de 10 minuts.
La presidenta del grup de Barcelona en Comú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, s'ha acostat a la nova infraestructura, a l'estació de Verdaguer, i ha reclamat des d'allà a l'alcalde Jaume Collboni a accelerar la connexió del tramvia fins a Francesc Macià i que el projecte es desvinculi dels pressupostos.
De Barcelona en Comú, com no pot ser d'una altra manera, després de tota la feina que hem fet perquè això sigui realitat, per tenir aquestes 3 parades, volem que això s'acceleri. I, per tant, que el tramvia, de forma ja completa, arribi a Francesc Macià el més aviat possible. I per això el que li demanem a l'alcalde Collboni és que ho deslligui dels pressupostos. Hi ha un compromís, hi ha una majoria política suficient per tirar endavant el tramvia fins a Francesc Macià. Doncs que això es deslligui dels pressupostos. Sempre tindran el nostre suport amb qualsevol proposta de modificació de crèdit no pressupostària i, per tant, tant si hi ha o no pressupost el 2025, ha d'haver-hi tramvia el 2027.
El nou servei s'ha estrenat avui sense cap acte previ i sense viatge inaugural. Amb dues coses estaven previstes ahir dissabte, que era quan s'havia de posar en marxa, però una vaga dels treballadors del tram va fer que es decidís suspendre'ls i que s'hagi arrencat avui amb normalitat. Janet Sanz ha criticat aquesta decisió.
Crec que era necessari poder celebrar que una infraestructura que ens ha costat tant de temps, doncs la tenim per fi, no? I per tant, jo crec que és un error que el govern municipal no hagi fet aquesta inauguració com pertoca per poder celebrar la necessitat de tenir aquesta infraestructura, de tenir transport públic, que el tramvia per fi ja corri per aquest tram de la Diagonal, no? Per tant, jo crec que sí que és un error i, bueno, no entenc una mica per què ho han fet, no?
Sanz ha remarcat que el govern municipal també ha d'atendre les demandes dels treballadors de tram que volen donar un bon servei a la ciutadania.
D'altra banda, nou diumenge... incidències a Rodalies. Els trens no han circulat aquest matí durant 3 hores entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, al Baix Penedès, per una avaria a les instal·lacions, malgrat que ho fan des d'un quart d'una quan s'ha pogut resoldre.
La incidència s'ha produït pels voltants de 9:45 del matí a l'estació de Sant Vicenç dels Calders i ha deixat sense servei les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. S'ha hagut d'habilitar un servei alternatiu per carretera amb autobusos per cobrir el tram Sant Vicenç-Cunit-Tarragona. Tot i estar ja circulant, els horaris habituals s'aniran recuperant progressivament i es donen encara retards importants a les línies. A primera hora del matí, una altra incidència a les instal·lacions de subministrament elèctric ha obligat a interrompre durant diverses hores la circulació entre Marçà, Falset i Reus. S'ha pogut solucionar a 10:15 del matí.
Demà dilluns es restableix el servei ferroviari a la línia R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès, suspès per les obres d'Adif al corredor mediterrani des del mes d'abril.
La normalitat, però, només torna als dies feiners perquè els caps de setmana fins l'1 de desembre les interrupcions es mantindran. És per això que Renfe oferirà com a alternativa 198 circulacions d'autobús que connectaran les estacions de Sant Vicenç de Calders, el Vendrell, l'Arbós, els Monjos i Vilafranca. Les obres realitzades per dotar les vies d'ample estàndard han coincidit durant gairebé un mes i mig amb el tall ferroviari entre Sant Vicenç i 5 línies de Tarragona per les obres al túnel de Roda de Berà, una circumstància que ha complicat encara més la mobilitat des del Baix Penedès.
Ahir a la tarda, 130.000 persones, segons la delegació del govern, van col·lapsar a València al crit de Mazón Dimisión en una concentració convocada per 65 entitats i 83 adherides.
12 dies després de la dana, que s'ha llevat més de 200 víctimes, la indignació per la gestió del govern valencià ha omplert els carrers exigint responsabilitats polítiques. Centenars de persones també es van concentrar a Elx i Alacant. Sara Torremocha.
L'endemà de la tragèdia, el 30 d'octubre, es va començar a gestar una manifestació que ahir va col·lapsar a València, superar les previsions d'assistència al crit de Mazón Dimisión. Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, és coportaveu de la comissió organitzadora.
Tantíssima com per a col·lapsar el centre de València, crec que ningú ho esperava. Trobem molt perillós deixar aquest espai lliure a l'extrema dreta, no? Però a nosaltres era importantíssim que aquest espai fora la veu de les persones afectades i, de fet, ahir la pancarta la duien persones damnificades.
En un missatge a X, el Partit Popular de la Comunitat Valenciana va intentar desacreditar la manifestació, assegurant que estava polititzada per entitats catalanistes dels Països Catalans.
Jo crec que el Partit Popular ahir s'havera pogut callar. Era el millor que haver pogut fer i respectar. Perquè ens tracta com idiotes. Com no va haver en un centre d'emergències cobertura? Aleshores, per a què aprofita el centre d'emergències? Que haveren escoltat? És que no escolten, és que estan desconnectats absolutament de la realitat i del teixit social.
Oliver ha denunciat que l'extrema dreta va voler boicotejar la manifestació i ha lamentat que l'alcaldessa de València, desapareguda segura en aquesta gestió, hagi volgut criminalitzar pels aldarulls aïllats una protesta democràtica i pacífica.
Tot i les demandes de la ciutadania i d'altres partits polítics, la consellera de Servicios Sociales, Igualdad i Vivienda, Susana Camarero, ha descartat dimissions del govern valencià.
Nosotros no podemos abandonar a las víctimas. Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. Este gobierno, como ha hecho desde el primer día, va a estar al lado de las víctimas. No es una opción en este momento ninguna dimisión. No es una opción. No podemos plantearnos más que seguir trabajando en la recuperación, en la restitución del daño provocado.
El vaixell d'Open Arms ha sortit del port de València a les 9 d'aquest matí per rastrejar al nord del litoral cap a Sagunt a la recerca de cossos arrossegats per la dana.
El vaixell està fent una escombrada per assegurar-se que no hi hagi cadàvers a les aigües. Open Arms, que ha estat inclòs per les autoritats locals a l'operatiu de cerca i rescat oficial dels dispositius, continuarà la seva feina al llarg de la setmana que ve. L'ONG també té un equip a terra que ajuda a bombejar l'aigua i treure el fang de soterranis i subsols dels municipis més danyats per la Dana.
I les ajudes des de Catalunya continuen. Els bombers de la Generalitat han desplaçat aquest matí el quart contingent d'ajuda a València amb una 80ena d'efectius de les diferents regions d'emergències.
El dispositiu farà el relleu del personal del tercer contingent que s'hi va desplaçar dijous i manté la seva estructura reforçada en aquesta ocasió amb un metge del SEM i una bomba rural pesant dels pompiers d'Aran. El comboi ha viatjat directament a Alzira, on els bombers de la Generalitat tenen establert el lloc de descans i comandament.
I aquesta tarda, la banda municipal de Barcelona celebrarà un concert en homenatge a les víctimes del temporal a València.
Serà a les 6 de la tarda a la Sala 1 de l'Auditori de Barcelona en un concert que ja estava previst en la temporada habitual de la banda. Però per fer aquest homenatge, la banda ha modificat el repertori per incloure-hi la interpretació de Lo Cant del Valencià. Un 60% dels músics que integren la banda municipal de Barcelona són del País Valencià. La recaptació del concert es destinarà a les famílies damnificades pel temporal a través del fons d'ajut habilitat per l'Ajuntament de Barcelona.
I enmig de l'emergència per la Dana, les notícies falses s'han propagat amb molta facilitat, aprofitant-se de la tragèdia i de la incertesa que envolta una catàstrofe com aquesta.
Un dels grans protagonistes de les fake news ha estat l'aparcament del centre comercial de Bonaire. Va córrer el rumor que hi havia centenars de morts a l'interior, malgrat que la policia no ha trobat cap víctima. És una de les notícies falses de la Dana, però n'hi ha moltes més. Sara Torremocha.
En una catàstrofe com la de València resulta molt difícil disposar de les certeses des del principi i d'aquesta manca d'informació s'alimenten les especulacions i les mentides. Alba Tubella és la fundadora de l'associació Verificat, que lluita contra la desinformació i la manipulació a internet.
Molt poca transparència d'informació, sobretot per part de la comunitat valenciana, i no actualitzen les dades de persones reportades com a desaparegudes, més que en petites dosis les dades de víctimes mortals. Això dona peu a moltíssima especulació i amb moltíssima incertesa. Una de les coses que és més difícil comunicar i sobretot en moments d'emergències és la incertesa, però l'administració en aquests casos és molt important que es responsabilitzi.
Les notícies falses són eficaces en el repte de desacreditar els mitjans i l'Estat.
Hi ha discursos que intenten minar tot el que són els missatges certers o els missatges que aporten informació de qualitat encara que sigui insuficient. Aquests eslògans de només el poble salva el poble, que es pot llegir de moltes maneres però que s'ha utilitzat molt en aquest context per desacreditar l'administració pública i els serveis públics que estaven treballant.
Les fake news són tan difícils de combatre perquè...
La desinformació té el seu públic específic, cadascú té propensió a creure unes coses o unes altres.
Verificat recomana a la ciutadania consultar les fonts de confiança i sostenir amb prudència la incertesa en contextos complexos, recordant la responsabilitat dels mitjans d'oferir informació veraç i no contribuir a la difusió de fake news.
Quan no fa ni dues setmanes que hem superat una Dana absolutament tràgica al País Valencià i amb afectacions a diversos punts de Catalunya, les previsions indiquen que aquesta pròxima setmana una nova Dana podria afectar de nou la península i especialment a les mateixes zones ja castigades fa pocs dies. Ens ho explica amb tots els detalls el meteoròleg Sergi Càrceles.
Encara que els models no acabin de definir molt bé quina serà la zona més afectada per aquesta nova Dana, sí que podem dir que, com diem, hi haurà una nova Dana que afectarà la península Ibèrica i, evidentment, també a Catalunya i a la Comunitat Valenciana. Una Dana que comença a endinsar-se a la península arribant per l'Empordà el dimarts i després s'endinsarà cap a l'interior de la península, portant una baixada de temperatures, no serà gaire dràstica, però sí que podem dir que a partir del dimecres la cota de neu baixarà bastant i al Pirineu i Prepirineu començarem a veure les primeres nevades de la temporada, però el més important seran aquestes fortes pluges que tornaran a caure tant al litoral com al prelitoral. Hi ha models que estan indicant que els ruixats més intensos i les acumulacions més importants, estem parlant d'acumulacions superiors a 150 litres per metre quadrat, alguns indiquen que afectaran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, altres models indiquen que afectaran més cap a València i, de fet, hi ha algun que altre model que ens indica que les pluges més fortes, desgraciadament, tornaran a caure a les zones més afectades de València, al centre, a la costa central valenciana, que és on van haver totes aquestes inundacions, i de fet també podem dir que aquestes pluges afectaran a Múrcia i Almeria, i al sud, d'Andalusia. Tota la façana mediterrània està subjecta a aquesta perillositat que tindrà aquesta dana a partir del dimarts, dimecres, i es mantindrà tranquil·lament fins al dissabte. Els primers dies, la zona amb més perillositat serà Catalunya i la Comunitat Valenciana, i quan vagin passant els dies, aquestes pluges s'aniran desplaçant més cap a Andalusia, cap a Múrcia, i arribant al final, cap a la mateixa Sevilla. Ja veurem com va avançant, perquè els models encara van canviant una mica, queden uns quants dies, però ja podem predir amb certa antelació que ve una nova dana i que portarà rebombori.
En successos, els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte una dona de 46 anys per la seva presumpta vinculació amb la mort d'una menor d'edat a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell.
La policia catalana ha explicat en un missatge a X que se sospitava que la víctima és filla de la detinguda que havia desaparegut divendres amb la sospitosa. Divendres es va activar un dispositiu de recerca de la dona i la seva filla menor després de rebre una denúncia a la comissaria de la Seu d'Urgell per la desaparició d'ambdues. Aquest dissabte al matí s'ha localitzat al Coll de Nargó la dona i minuts més tard una menor finada que està pendent d'identificar que podria correspondre amb la seva filla.
D'altra banda, els equips d'emergències continuen la recerca aquest diumenge de l'home desaparegut al mar davant la costa de Platja d'Aro, al Baix Empordà.
L'avís de la incidència es va rebre poc abans de les 9 del vespre de divendres, quan l'afectat d'entre 35 i 40 anys hauria entrat a l'aigua a la Platja Gran per rescatar el seu gos i va tenir dificultats per sortir-ne. L'home es trobava a prop de la desembocadura del Ridaura i quan van arribar els efectius dels bombers només van poder rescatar el gos, que es trobava en bon estat. La policia local va confirmar que també hi havia l'home a l'aigua i es va iniciar el dispositiu de recerca que es va dur a terme des de divendres i durant la jornada d'ahir.
El dispositiu d'avui diumenge es manté per terra, mar i aire amb 7 dotacions dels bombers, helicòpter i unitats subaquàtiques i de muntanya.
Els Mossos d'Esquadra també estan a la zona amb la unitat aquàtica a banda de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil.
Les 2:47, moment de buscar altres notícies de proximitat. 4 recursos judicials retarden les obres d'urbanització del nucli de la Fosca, a Palamós.
Diversos propietaris han interposat contra l'expedient de contribucions especials que els fa pagar gairebé el 90% del cost de les obres. Des de Ràdio Palamós, Carlos Rivas.
La segona fase de les obres d'urbanització del nucli de la Fosca no tenen, a dia d'avui, data d'inici. L'Ajuntament de Palamós s'ha d'enfrontar a 4 demandes presentades als jutjats del contenciós administratiu per part dels veïns. Fins que això no resolgui, no començaran les obres. Lluís Puig, alcalde de Palamós.
La nostra part, diguéssim, de defensa jurídica ens ha recomanat no començar les obres fins no tenir com a mínim la primera de les sentències que ens sigui favorable o desfavorable per saber el que hem de fer. Per què? Perquè nosaltres no podem començar unes obres i llavors, si la sentència judicial ens tombés les contribucions especials, no podríem començar-ne unes de noves.
Els veïns estan disconformes amb el fet d'haver de carregar amb quasi un 90% de les quotes d'urbanització de la Fosca, que sumen en total uns 3,3 milions d'euros.
Obrim plana cultural. Catalunya viu un nou diumenge casteller amb diades en diversos municipis. És el cas de la capital de la Bages, que acull des de quarts d'una la diada dels Tirallongues de Manresa.
I actua la colla anfitriona, acompanyada pels castellers de Berga i els castellers de Sant Pedor a la plaça de Neus Català.
Una hora abans, des de quarts de 12, Granollers acull la diada dels Xics de Granollers, la colla de la ciutat.
Acompanyen la colla de casa els castellers de Mollet i els Minyons de Terrassa, en una diada castellera que té lloc a la plaça de la Porxada.
Amb dues diades les podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals, però no eren les úniques d'aquest migdia. A Sant Cugat del Vallès s'estava celebrant la Diada dels Gausacs.
Diem s'estava perquè la diada s'ha suspès a causa de la caiguda d'un castell que ha deixat diversos ferits. Ha seguit en directe els fets el company de Cugat Mèdia, el Sergio Morales. Sergio, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, una diada que deixa un regust clarament agre, en particular per als castellers de Sant Cugat, que han estat qui han patit aquesta caiguda. Una caiguda que ha tingut lloc quan, després de carregar el 2 de 8 amb folre, quan començaven a descarregar-lo, han caigut. Això ha provocat diversos ferits i dos infants dels Camises Verdes i un integrant de la Colla Jove de Barcelona, una de les colles convidades, han hagut de ser traslladats a l'hospital. Tot plegat ha motivat finalment que el cap de colla dels castellers de Sant Cugat comuniqués a tots els assistents a la plaça que la diada quedava suspesa. Era una jornada que arribava amb optimisme i amb el convenciment per part dels gausacs que farien una bona actuació. Tenien els grans objectius de descarregar el 7 de 8 i el pilar de 6. Ara acaba la temporada, toca descansar físicament i mental i pensar ja en el proper curs casteller.
Moltíssimes gràcies, Sergio. Seguirem pendents d'aquesta situació. Més cultura. El Museu Abelló de Mollet del Vallès acull l'exposició La col·lecció creix, una mostra d'art que neix a partir de donacions i els dipòsits a la col·lecció.
És a través de dues plantes que conviuen les donacions que ha tingut el Museu Abelló després de la mort del pintor l'any 2008. És una mostra d'artistes actuals vinculats amb el museu i una secció exclusivament dedicada a la il·lustració i el còmic. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
L'exposició La col·lecció creix pretén ser un agraïment a totes aquelles persones que han donat vida al Museu Abelló al llarg dels anys, així com fer evident la continuïtat de la tasca de Joan Abelló i lligar el museu amb el seu present. El Museu Abelló ha apostat per aquesta confluència d'artistes amb l'objectiu de mantenir viu el museu i convertir-lo en un organisme viu que no para de créixer. Sílvia Muñoz, comissària de l'exposició La col·lecció creix, ha explicat que els espais de la mostra ajuden a entendre la vida que té el museu.
Jo crec que és com una espècie d'espai, dels dos espais del museu, que ajuden a entendre lo viu que està el museu, perquè el museu també es nodreix de tot aquest moviment, no?, de gent, tant artistes com col·leccionistes, que donen les seves obres, que volen que les seves obres formin part de la col·lecció del museu.
La col·lecció creix es podrà veure al Museu Abelló de Mollet del Vallès fins al dia 23 de febrer del 2025.
I avui coneixem el Triangle Sacre, la visita guiada per recórrer, descobrir i conèixer els principals indrets relacionats amb l'art sacre d'Olot.
És un recorregut amb l'Església de Sant Esteve, el Santuari del Tura i el Museu dels Sants com a protagonistes. Després d'una mica més de mig any en funcionament, ara l'objectiu és obrir-la als amants de l'art, la història i la cultura, també de fora de Catalunya. Des d'Olot FM, Aniol Puigverd.
La ciutat d'Olot, a diferència d'altres ciutats o capitals de comarca com Solsona, Girona o, sense anar més lluny, Besalú, no té un patrimoni medieval que s'hagi conservat. No ho ha fet no perquè no vulgui, sinó per tota una sèrie de causes històriques. Els terratrèmols del segle XV, per exemple, van destruir tot el nucli antic. Olot no té un patrimoni medieval, però sí que té un gran patrimoni d'època barroca, amb l'església de Sant Esteve i el santuari del Tura. I, a més, també té una tradició d'imatgeria molt important que es desenvolupa al llarg del segle XVIII i XIX, que és el taller dels Sants d'Olot. Doncs bé, precisament per conèixer tot aquest patrimoni, a principis d'aquest any es va engegar el Triangle Sacre. Miquel Àngel Fumanal, guia del Triangle Sacre, explica que aquest tipus de rutes serveixen per donar a conèixer tot aquest patrimoni no només als veïns i veïnes de la Garrotxa, sinó també a àmbit nacional.
I sí que s'ha intentat obrir també a un públic molt més exterior, fins i tot fora del Principat de Catalunya, ja que moltíssima obra dels museus, dels tallers d'imatgeria religiosa d'Olot s'han destinat i encara se'n porten cap a confraries religioses, per exemple, d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella.
La visita està oberta a tothom, independentment de l'edat i la procedència. La propera serà el dia 7 de desembre i té un preu de 14 euros.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de bàsquet. El Baxi Manresa va guanyar el Granada i es manté invicte a casa.
Els del Bages encadenen dues victòries. La darrera ahir dissabte per 93-86 davant del Granada, mentre que el Joventut va acabar perdent a casa davant l'Unicaja de Màlaga per 75-79. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
El Joventut va perdre ahir 75-79 contra el líder, l'Unicaja de Màlaga, en un partit on va saber remuntar després d'un inici molt dubitatiu en què va encaixar un 2-13 de sortida. Els de Dani Miret es van posar per davant abans del descans i en el tercer quart van arribar a tenir una renda de 4 punts. però es va arribar una altra vegada a un final fatídic, un final igualat, i en allà van aparèixer els fantasmes de les últimes derrotes, on el Joventut ja ha acumulat 4 partits perduts en finals de cara i creu. Al final, el conjunt verdinegre va tornar a punxar davant de 8.000 persones el dia de la presentació oficial dels equips de bàsquet base, amb nou rècord de joves del planter, amb 660 nens i nenes. Va ser una llàstima d'un equip que situa ara amb 3 victòries i 4 derrotes fora de les posicions de play-off. Ara el Joventut intentarà redreçar també el rumb en la competició europea, on porta 2-5. Jugarà dimecres contra el Budugnos a Badalona.
I avui és el torn pels altres 3 equips catalans de la categoria. El bàsquet Girona està jugant encara davant el Bilbao. Ho fa des de 2:15 del migdia, però el partit s'ha anat a la pròrroga. Ho està seguint en directe el company de Girona FM, el Marc Tresserres. Marc, bon dia.
Mireu, costa molt parlar perquè estem aquí a Fontsejau ara mateix, vivint al final d'aquesta pròrroga, un bàsquet Girona que ha anat perdent durant tot el partit amb la zona de bàsquet, però que s'hi ha posat per davant a 13 segons al final, després de remar i remar amb bones defenses i amb aquest encert que està arribant al tram final, i ara el domini total i absolut del conjunt de fotis capsicaris en aquesta pròrroga, on el parcial ara mateix és de 10-2. Entrem a l'últim minut, acaba de perdre una altra vegada la posició al conjunt del País Basc. Bàsquet Girona 98, Tourne Bilbao Bàsquet 90, a punt de viure la segona victòria de la temporada del conjunt gironí.
Moltíssimes gràcies, Marc, per aquesta darrera hora. Estarem ben pendents de com acabi aquest partit del Girona. A la tarda, a partir de les 5, el Lleida jugarà a la pista del Baskonia, mentre que el Barça tancarà la jornada a 6:45 visitant el Breogán. D'altra banda, en waterpolo, cara pel Sabadell i el Sant Andreu, i creu pel Mataró i el Terrassa.
Ahir es va jugar la segona jornada de la fase de grups de la Champions femenina i les sabadellenques van guanyar al Terrassa per 10-7, mentre que les maresmenques van caure 11-13 davant el Fernsaborz. El seu torn, el Sant Andreu va aconseguir la segona victòria en 2 partits davant l'USB de Budapest. La competició viurà la seva tercera data el 23 de novembre.
D'altra banda, en futbol sala, el Santa Coloma rebia aquest migdia el Xota i ho ha fet amb victòria per 3-1 per mantenir-se a la zona alta de la taula.
Ahir el Barça va vèncer per 0-4 a la pista del Noia Portus Apostolí, penúltim classificat, amb doblets d'Eric Martel i Antonio Pérez. Els blaugrana escalen momentàniament fins a la 5ª posició.
Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
Take the night, I love real easy, and I know that
Notícies en xarxa.